L'exministre i exmà dreta de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, condemnat a 24 anys de presó per corrupció al cas Mascaretes. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Primera condemna per corrupció i, a més, condemna molt dura contra qui va ser estret col·laborador de Pedro Sánchez en el seu camí per recuperar el control del PSOE primer i per arribar a la Moncloa després. El Suprem castiga, com dèiem, amb 24 anys de presó José Luis Ábalos. En canvi, premia el comissionista del cas, Víctor de Aldama, que podrà esquivar la presó, Joan Bota.
El Suprem s'agafa a la confessió d'Aldama per fonamentar una sentència per organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació contra Ábalos per haver muntat una trama de cobrament de comissió a canvi de contractes milionaris de mascaretes durant la pandèmia. Coldo García, col·laborador d'Ábalos, ha estat condemnat a 19 anys.
Madrid, Paula Brujats.
Desconcert i malestar a les files socialistes per la diferència de condemnes. El PSOE i el govern espanyol es desmarquen d'Ábalos, diuen que qui la fa la paga, però ara posen el focus en la rebaixa a Víctor de Aldama i critiquen que surt a compte ser corruptor per esquivar la presó. El Partit Popular aprofita la sentència per tornar a demanar la dimissió de Pedro Sánchez. Feijóo descarta, però, la moció de censura i demana als socis que moguin fitxa. Sentim Alberto Núñez Feijóo i el ministre Óscar Puente.
El president del govern no puede seguir representándonos. El president del govern és una vergüenza para el conjunto de los españoles.
¿Le parece desproporcionada la condena?
A cualquiera que tenga ojos en la cara.
Bé, doncs tot això el mateix dia en què el Consell General del Poder Judicial ha obert la porta a expedientar el jutge Juan Carlos Peinado per haver dit que els policies que escorten Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, la podrien ajudar a fugir d'Espanya. Seguim a Madrid ara amb Dani Sainz de Aja.
El sector progressista de l'òrgan de govern dels jutges s'ha imposat amb el vot de qualitat de la seva presidenta i ara serà la comissió disciplinària del Poder Judicial la que decidisca si li obre expedient a Peinado i si el multa per una falta de consideració greu contra la policia espanyola. Però el jutge ja va per feina i ha citat per dimecres que ve la parella de Sánchez perquè li lliure el passaport només hores després que el president espanyol comparegui al Congrés pels casos de corrupció.
I el Regne Unit, Keir Starmer, confirma la seva dimissió com a primer ministre britànic i també com a líder del Partit Laborista, després de perdre la confiança dels seus propis companys.
Ara els laboristes inicien un procés per buscar-li substitut amb l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, com a favorits.
Londres, Quim Olivares.
Sí, un procés que començarà el 9 de juliol. Si només hi ha un candidat, el nom que sona és Andy Burnham, l'actual alcalde de Manchester, podria ser primer ministre pocs dies després del 16 de juliol, el dia que acaba el termini per presentar candidatures a les primàries laboristes.
Mentrestant, a Colòmbia, l'extremista Abelardo de la Espriella ha guanyat per la mínima les eleccions presidencials en un nou capítol de l'expansió de l'extrema dreta a l'Amèrica Llatina. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
Sí, Colòmbia ja té el carnet del club de les extremes dretes llatinoamericanes. Al costat de Xile, l'Equador, El Salvador i l'Argentina, l'esquerra perd el poder aconseguit fa 4 anys per primera vegada al país andí en 200 anys d'història.
I de tornada cap aquí, al Catalunya migdia, també us parlarem dels vesprejos.
Els empresaris de l'oci nocturn demanen que se'ls apliqui la mateixa regulació que les discoteques pel que fa a les insonoritzacions o a la contractació de personal de seguretat, sobretot quan inclouen punxadiscos o barres, encara que siguin restaurants o clubs esportius.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports que, un dia més, Marta García estaran molt centrats en el Mundial de Futbol.
Lamine Yamal, protagonista en la victòria d'Espanya davant l'Aràbia Saudita, i amb Luis de la Fuente, el seleccionador, encantat amb el blaugrana. A les pròximes hores hauran de jugar d'una banda l'Argentina, la vigent campiona, i de l'altra França, una de les favorites. Ho repassarem tot. Avui també toca ACB, tercer partit de la final de bàsquet, i també viurem un nou èxit de Marc Márquez el cap de setmana en el Mundial de MotoGP i de Paula Blasi en la Volta Ciclista a Catalunya.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia, doncs complicada, perquè un accident entre dos camions i dos turismes a l'AP7 a Barberà en sentit sud provoca cua de més de 13 quilòmetres des de Granollers. Atenció, perquè la C32 a Mataró està tallada també per un accident sentit Girona, i tenim aturades a la C33 i C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma, tot d'entrada cap a Barcelona, molt carregades també les dues rondes.
I ens falta el tema del que avui tothom parla, el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Tothom en parla, perquè Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Com havíeu anunciat, ja tenim aquí el pic de l'onada de calor.
Doncs sí, ara mateix les temperatures són les més altes del que portem d'episodi de calor i demà, atenció, començaran a baixar, però el començar a baixar...
No farà fresca, eh? No farà fresca, no.
No, que ningú s'ho esperi, simplement ho notaran els termòmetres i perdrem un o dos graus dels que tindrem avui. Avui probablement les més altes en alguns observatoris del Segrià al voltant de 42. Si arribéssim a 43,8, cosa que no sembla factible, igualaríem el rècord absolut mai enregistrat en un mes de juny a Catalunya, que data de l'any passat. I és que aquest segle anem rècord rere rècord. Ara mateix 40 a Vinebre i anirà pujant una miqueta més. I atenció a la possibilitat d'alguna tempesta d'aquestes seques amb fortes ventades aquesta tarda al Prepirineu o l'àrea del nord de la Catalunya central i Ponent. I la Revetlla de Sant Joan sense pluja i molt càlida.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. El Tribunal Suprem condemna a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per la compra irregular de mascaretes durant la pandèmia i a 19 anys de presó el seu exassessor Koldo García. El tribunal ha subscrit al peu de la lletra la petició de penes que demanava la Fiscalia. Condemna, doncs, dura per Ábalos i per García. En canvi, el Suprem salva de la presó el comissionista confés, Víctor de Aldama, per haver col·laborat durant la investigació. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com argumenta el Suprem aquesta condemna?
Doncs és una sentència per unanimitat, és a dir, els 7 magistrats estan d'acord en la condemna i consideren provat que Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama van muntar una organització criminal en plena pandèmia i van aprofitar l'autoritat d'Ábalos com a ministre i la seva influència com a número 3 del PSOE. Gràcies a això, diversos organismes del Ministeri de Transports van comprar 13 milions de mascaretes a l'empresa de Víctor de Aldama i l'empresari pagava comissions al ministre a canvi d'aquests favors. Això és el que diu el Tribunal Suprem, que dona per acreditat que Aldama va pagar 10.000 euros al mes durant 2 anys a Ábalos, a més del lloguer del pis de la seva nòvia, Jessica Rodríguez, o un xalet a Cádiz. Els jutges basen aquesta condemna en gran part amb la confessió, les explicacions que va fer Víctor de Aldama. Avui, en surt premiat, esquiva la presó i ho ha celebrat així.
Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Yo no voy a opinar sobre Ábalos y Koldo. Digo que espero que los demás, estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
El comissionista confés no trepitjarà la presó a canvi de fer un any de treball en beneficis a la comunitat i tampoc haurà de tornar els 4 milions d'euros de comissions de les mascaretes, un futur en canvi molt diferent per a Ábalos i Koldo García, que recordareu ja fa 7 mesos que estan empresonats. Per ells, el Suprem ha optat pel càstig més dur, 24 anys de presó per l'exministre i 19 pel seu assessor, és la pena exacta que demanava la Fiscalia per ells. Al final del judici, l'exministre Ábalos ja va donar per feta la seva condemna.
Es imposible defenderse, porque evidentemente toda esta causa creo que estaba predeterminada. Los juicios paralelos constituyen toda una perversión.
I avui, en aquesta sentència de 224 pàgines que firmen, entre d'altres, el jutge Manuel Marchena, acaba també amb un retret polític. Casos de corrupció com aquest erosionen l'arquitectura democràtica de l'Estat, diu el Suprem, i suposen un greu deteriorament de la confiança ciutadana en la política.
Aquesta condemna és la primera contra un ministre de Pedro Sánchez. I no estem parlant d'un ministre qualsevol. Ábalos era la mà dreta del president espanyol, tant al govern com al Partit Socialista, durant la primera etapa a la Moncloa, però el PSOE el va deixar caure quan les sospites per corrupció es van fer evidents. Avui la direcció dels socialistes marca distàncies amb Ábalos i fa pinça amb els aliats parlamentaris per criticar la recompensa a Víctor de Aldama, Albert Prat.
Sí, el més contundent fins ara ha sigut el ministre Òscar Puente.
¿Le parece desproporcionada la condena?
Como a cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
Els socialistes posen el crit al cel contra el Suprem per haver premiat el dama sense presó a canvi de confessar els fets d'una sentència que ha enxampat Pedro Sánchez enmig d'un acte sobre fons europeus.
El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado.
El president espanyol ha evitat fer cap referència sobre la condemna. En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha forçat una compareixença per tornar-li a exigir que plegui.
El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
I els aliats del govern espanyol també es fan creus que el dama hagi sortit ben parat d'aquesta causa, començant per Aina Vidal de Sumar.
Insisto en que resulta incomprensible que los defraudadores y corruptores habituales se salgan una vez más de rositas.
I el cap de files d'Esquerra Madrid, Gabriel Rufián, està convençut que investigats com Leire Díez en prendran nota. Això sí, Rufián ha llançat un nou avís a Sánchez. Li pregunta si val la pena aguantar la legislatura o simplement està resistint.
Aquesta condemna a José Luis Ábalos ha eclipsat la que havia de ser la notícia judicial del dia i que el govern espanyol rebia amb satisfacció. La decisió del Consell General del Poder Judicial d'obrir el camí per sancionar el jutge del cas Begoña Gómez. L'òrgan de govern dels jutges estudia si empren o no accions disciplinàries contra Juan Carlos Peinado per haver dit que els escortes de la parella de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir i haver justificat així que li retirava el passaport. Seguim a Madrid ara amb Dani Sainz de Aja.
Què tal? Bon dia. La votació ha tornat a dividir la cúpula del Poder Judicial. Esta vegada s'ha imposat el sector progressista al conservador pel vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló. El que han acordat és traslladar a la Comissió Disciplinària del Poder Judicial la interlocutòria de Peinado per decidir si les seues afirmacions sobre la policia espanyola són una falta de consideració greu contra les institucions de l'Estat. Serà esta comissió que decidirà també si li imposa una sanció, que pot ser una multa econòmica, una suspensió temporal o el trasllat a un altre jutjat. També podria arxivar l'expedient, que en qualsevol cas tindrà un efecte molt limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol i el PSOE confien que el Poder Judicial prengui mesures contra el jutge del cas Begoña Gómez, a la qual continuen defensant davant del que qualifiquen com una investigació anòmala i una campanya de desgast contra la dona del president espanyol. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
Precisament l'Audiència Provincial de Madrid té sobre la taula diversos recursos per decidir si atura o no el judici al jurat popular contra la parella del president del govern espanyol. Peinado ja va per feina i avui mateix ha citat Begoña Gómez per dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport. És el mateix dia que al matí Sánchez compareix al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
D'aquí a 2 minuts serà 2:15 de la tarda. Mentrestant, el Regne Unit es prepara per tenir el 7è primer ministre en només una dècada. El laborista Keir Starmer ha anunciat la seva dimissió després d'intenses pressions tant del seu gabinet com del seu propi partit. Es mantindrà el càrrec fins que hi hagi un substitut, un procés que s'obre el dia 9 de juliol. L'únic aspirant i favorit a hores d'ara és l'alcalde de Manchester, Andy Burnham. Starmer va arribar al poder fa 2 anys com a líder del primer govern laborista en 14 anys. Avui ha anunciat la dimissió just la vigília del 10è aniversari del referèndum del Brexit. Londres, Quim Olivares.
Hola, bon dia. Starmer dimiteix com a líder del Partit Laborista i com a primer ministre, però no amb efectes immediats. Com li demanava el partit, continuarà al capdavant del país mentre es tria un substitut. Aquí no hi haurà eleccions anticipades, sinó que el Partit Laborista escollirà el substitut. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un candidat, Andy Burnham, ja ha dit que s'hi presenta, podríem tenir primer ministre pocs dies després del 16 de juliol. Starmer, que s'ha emocionat al parlar de la seva família, ha promès tot el suport al substitut.
El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa 2 anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
La dimissió de Starmer portarà el 7è primer ministre en 10 anys al Regne Unit. Andy Burnham és el més ben situat. De fet, un altre dels possibles rivals, l'exministre Wes Streeting, ja ha dit que dona suport a l'alcalde de Gran Manchester.
Més coses de la informació internacional. L'extrema dreta llatinoamericana continua avançant, ara a Colòmbia. El president electe, Abelardo de la Espriella, ha anunciat l'inici d'una nova era i el compromís de governar per tothom després del parèntesi de 4 anys d'esquerres. Ha estat de matinada quan s'ha confirmat la seva victòria en la segona volta per un estret marge, uns 250.000 vots, i el seu rival, Iván Cepeda, ha reconegut a mitges la derrota. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca, bon dia.
Bon dia. Colòmbia s'assuma al club de països llatinoamericans d'extrema dreta com El Salvador, l'Equador, Xile i l'Argentina. El recompte de vots aquí a Colòmbia ha estat agònic, mil·limètric, d'altíssim voltatge i molt ràpid. I és que el sistema colombià es basa en un recompte ràpid en funció de meses electorals, testimoni que marquen tendència. Escoltem el guanyador, el president electe d'extrema dreta de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, i el derrotat a les urnes, excandidat ja presidencial d'Esquerres, Iván Cepeda.
A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno y Estado.
Porque somos una fuerza decisoria. Vamos al escrutinio. Vamos a la movilización social. Vamos a continuar construyendo los grandes cambios y transformaciones que requiere Colombia.
El que ha quedat clar és que Colòmbia està dividida per la meitat entre conservadors i progressistes. L'esquerra perd el poder després d'ocupar-lo 4 anys amb Gustavo Petro com a president, primera vegada d'un govern progressista en els seus 200 anys d'història, que donarà pas a un govern d'extrema dreta.
Per guanyar les eleccions, de la Espriella ha fet de la seguretat el seu cavall de batalla. En una entrevista a 3CAT Info, la investigadora del SIDOP, Ana Ayuso, ha pronosticat que això se li pot girar en contra amb una etapa d'encara més violència.
Una de les coses que farà immediatament serà canviar totalment la política de seguretat. Si fa saltar tots els acords que hi havia prèviament, això pot tenir resultats immediatament encara de més inseguretat.
I no deixem la informació internacional, perquè els equips diplomàtics dels Estats Units i de l'Iran continuaran negociant aquesta setmana a Suïssa, a porta tancada, per posar negre sobre blanc el full de ruta que han pactat els caps de les dues delegacions. Han estat 18 hores de converses, amb amenaces de Donald Trump a les xarxes socials incloses, que han acabat de matinada. Abans de marxar, el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha afirmat que hi ha una base sòlida per un acord final al Vermanyà.
Les dues parts tenen 60 dies per desenvolupar-lo, però J.D. Benz assegura que s'hi ha avançat molt. En aquest sentit, ha anunciat que els inspectors nuclears de l'ONU tornaran a Teheran.
Els iranians han acordat convidar els inspectors de l'IAEA a tornar al seu país, la qual cosa és una fita important per al poble americà i el primer pas per posar fi permanentment a un programa d'armes nuclears a l'Iran.
El número 2 de la Casa Blanca celebra que no hi hagi hagut incidents armats rellevants al sud del Líban en les últimes hores, però admet que aquest front és el més inestable i insta el règim iranià a lligar curt la milícia xiita, però no posa deures a Benjamin Netanyahu.
Creiem, és clar, que caldrà molta feina per arribar a un punt on la integritat territorial i la sobirania del Líban estiguin protegides, la seguretat d'Israel estigui protegida, i això requerirà una certa coordinació amb les forces armades libaneses i també requerirà que els iranians controlin Hezbollah.
El president iranià Massoud Pezeshkian viatjarà demà al Pakistan, mediador en les converses, per continuar les consultes sobre el procés.
Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, anem a la publicitat i en tornar posarem xifres a la sensació que tots teniu ara mateix escoltant-nos. Fa molta calor.
Catalunya migdia. Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a l'UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. Umedicina.cat.
Aquest estiu, la gran pregunta és...
híbrid o elèctric?
Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugis climàtics o al telèfon 010.
Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat. Unes dècimes més o menys no et canviaran la vida. No definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. Les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Com es diu el teu fill?
Es diu Fortià.
Fortià, ja hem acabat.
Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica
la conciliació
familiar. No, has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé.
Jo crec que
mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
Moltes gràcies.
Adéu.
Continua el programa, no ploreu, que continuem.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Faltant 9 minuts per arribar a 2:45 de la tarda, l'onada de calor que afecta Catalunya arriba avui al seu punt àlgid. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant un episodi d'altes temperatures que s'allargarà com a mínim fins dimecres, Toni Fortesa.
Des del Meteocat alerten que avui les temperatures, i posem xifres com deies abans, poden superar els 35 graus a bona part de l'interior del país i que es podrien enfilar per sobre dels 40 al Pla de Lleida, la Catalunya Central i el Prelitoral. Protecció Civil insisteix en la necessitat d'evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i procurar estar-se en espais frescos. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, demana també estar alerta durant tota la setmana.
Malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
Però és que, a més de la calor, el risc d'incendis està a nivell molt alt a bona part de Catalunya.
Sí, i el cos de bombers està destinant efectius de les zones amb menys risc, com Girona, cap a parcs, on preocupa més que es puguin declarar incendis lligats a la sega del cereal, per exemple, com els parcs de Mollerussa, Cervera i Calaf. A més, Imma Soler alerta que aquesta situació d'alt risc d'incendis coincideix amb la revetlla de Sant Joan i demana precaució.
Recordar, sobretot, que no està permès les ignicions de foc ni llançar material pirotècnic a menys de 500 metres del bosc, fer aquest recordatori, que tothom sigui molt vigilant en aquest ús de pirotècnia d'on són els llocs adequats.
L'onada de calor també continua fent estralls a l'estat espanyol, sobretot al nord, on es registraran temperatures 10 graus superiors al que és habitual. A Europa hi ha avisos de perill per altres temperatures a França, Bèlgica i la Gran Bretanya.
Bé, doncs aquesta és la situació, i en aquest context de calor extrema, els pagesos reclamen instruccions més clares per saber quan han d'aturar la feina al camp. Mentrestant, des de l'entitat Fruita amb Justícia Social insisteixen que ningú pot treballar a 40 graus i insten la Inspecció de Treball a sortir a les finques per comprovar que es compleix la normativa. Lleida, Estela Bussoms.
Más duro, cada vez más calor, más duro. Por este ahora empezamos a trabajar a la finca.
És l'Osmane i fa 20 anys que treballa com a temporer. Quan hi ha avisos de perill per calor, els horaris per collir fruita s'avancen i cal garantir gorres, aigua i zones d'ombra per als treballadors. Són aspectes que recullen les avaluacions de riscos que han de fer obligatòriament les empreses i quan la temperatura és extrema els treballs s'han d'aturar del tot. Però Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, troba a faltar directrius més concretes. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
Ara mos deixem el protocol a les nostres mans i que nosaltres decidiguem si hem de parar o no hem de parar. Demanaríem això, que ara mateix unes recomanacions per dir: avui, a partir de la una, no podeu treballar. O no treballeu, recomanem que no treballeu.
Recordem que l'estiu passat un temporer va morir per un cop de calor al Segrià quan collia fruita a més de 40 graus. L'empresa per a qui treballava va ser una de les 9 que l'any passat es van sancionar a les comarques de Lleida per no complir la llei. Per evitar casos com aquest, l'activista de Fruita amb Justícia Social, Bàrbara Primo, fa aquesta crida a la Inspecció de Treball.
Que la inspecció estigui als camps
I no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda.
L'entitat també reclama que el protocol del govern inclogui mecanismes àgils per poder denunciar incompliments.
I encara més coses derivades d'aquestes temperatures. La contaminació de l'aire repunta a Catalunya, en bona part pel canvi climàtic i per la major combustió de petroli. Un informe elaborat per Ecologistes en Acció conclou que 6 de cada 10 catalans van estar exposats durant l'any 2025 a una contaminació que excedeix els nous límits aprovats per l'any 2030 per la Unió Europea, i que tota la població va estar exposada a uns nivells de contaminació que superen els recomanats per l'Organització Mundial de la Salut, Sara Ganyeté.
Sí, l'any passat va ser humit i el quart any consecutiu més càlid des que es tenen registres. Una calor extrema que contribueix a augmentar les concentracions d'ozó, el contaminant que més creix. A la calor se li ha de sumar l'augment de consum de combustibles per l'aviació i l'automoció, que l'any passat també va registrar el seu nivell més alt en 15 anys. En aquest context, des d'Ecologistes en Acció creuen que s'hauria de descartar l'ampliació d'aeroports com el del Prat a Barcelona. Miguel Ángel Ceballos és el coordinador de l'informe.
Lo que estamos viendo es que la aviación es el principal agente que está incrementando el consumo de combustibles fósiles. Afortunadamente, entre comillas, buena parte de ese consumo de combustibles fósiles no se produce allí donde está el aeropuerto, sino que se produce posteriormente en vuelo. Con lo cual, el impacto en calidad del aire de los aeropuertos suele estar bastante limitado al entorno inmediato.
L'informe també recull que les àrees urbanes de Barcelona i el Vallès Baix Llobregat van incomplir el nou límit legal anual de diòxid de nitrogen, però que segueixen sense implementar mesures per pal·liar-ho, com la zona de baixes emissions.
Més coses. Els estudiants que van fer la selectivitat ara fa uns dies estan pendents de les notes. Les confien a saber entre avui i demà. Però aquest curs ha augmentat un 60% respecte a l'any passat als alumnes que han tornat a fer l'examen de selectivitat per millorar la seva nota. En total són 542 estudiants que, tot i tenir aprovada la selectivitat, han repetit tota la prova o les matèries que ponderen en l'objectiu de poder accedir als graus dels quals han quedat fora perquè no els arribava la nota d'accés.
Sí, aquest és el cas de l'Alessandra, que aspira a estudiar Medicina, la carrera més demanada i amb una de les notes més exigents. El curs passat, el centre on va quedar més baixa, de fet, va ser a la Universitat de Girona, amb un 12,45 sobre 14.
Jo vaig decidir repetir tota la SELEP perquè volia que em comptés tot. Perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català de poc a poc, crec que podia arribar a la nota que jo volia.
Entre els aspirants a millorar nota també hi trobem alumnes que ho necessiten perquè ara volen canviar de grau. Aquest és el cas de la Valèria, que vol fer publicitat i relacions públiques i es troba que el nou i mig que li va permetre entrar a Ciències Polítiques ara li ha quedat curt.
Jo crec que la clau és tenir una bona mitja de batxillerat i a la Selena a assegurar-t'ho, no a treure el que no has tret mai a batxillerat.
Demà surten les notes de selectivitat per alguns alumnes probablement avui a la nit i sabran si han aconseguit o no la nota que volien.
D'aquí a 3 minuts seran 2:30 i tornem.
Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí! Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
Petardos TM. Més de 50 lots i packs estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud TM.
Quan falta una setmana perquè acabi el termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de la immigració, més de 150.000 persones ja n'han presentat la documentació. Ho ha anunciat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que també ha revelat que s'han resolt tots els expedients ordinaris que s'acumulaven a estrangeria. Delegació del govern espanyol a Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Hola, bon dia. El delegat del govern no ha volgut ser gaire més explícit en la xifra, vol reservar l'anunci per quan estigui tancat el procés a partir del 30 de juny. Tot i això, Carlos Prieto admet que van fer curt en les previsions.
Tant com jo no em vull avançar al que es vulgui comentar des del Ministeri d'Inclusió o Presidència del Govern, és a dir, el que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vaig dir en el seu dia és superior.
Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament que tenien pendents a les oficines d'estrangeria, en dos mesos han fet net i n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat en van fer 60.000.
L'exconseller d'Interior i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, han declarat com a investigats per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia. És la causa per suposades irregularitats en adjudicacions de l'Ajuntament d'Altafulla. Elena ha declarat que no coneixia prèviament l'aleshores alcalde d'Altafulla ni tenia cap vincle polític. Barcelona, Cristian Roldán.
Tant Elena com Herrera han declarat durant més d'una hora cadascun i han respost a les preguntes de defensa i acusació. L'exconseller assegura que abans de les contractacions no coneixia el llavors alcalde d'Altafulla i ara diputat al Congrés, Félix Alonso, qui també està investigat per aquesta mateixa causa. Elena també ha subratllat que tots dos són de formacions polítiques molt diferents i ha recordat que entre el 2017 i el 2019 Elena ni tan sols militava a Esquerra. El seu testimoni també s'ha remès a l'informe d'antifrau que va detectar irregularitats en la contractació, però cap indici i de delicte penal. El seu advocat, a més, afegeix que la responsabilitat administrativa d'aquests contractes suposadament irregulars sumaria prop de 600 euros en matèria dels beneficis que se'n van derivar. L'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, qui com Elena també figura com a administrador d'aquesta empresa Sinergia, ha titllat les acusacions d'injustícia i assegura que ell es va desvincular d'aquesta mercantil el juliol del 2018 i que mai es va encarregar a més d'aquest tipus de contractes. A tots dos se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions menors irregulars per part de l'Ajuntament d'Altafulla per un valor de més de 30.000 euros, una xifra que duplica el llindar màxim que marca la llei per aquest tipus de contractacions.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la figura de l'expresident Jordi Pujol i el paper de Convergència Democràtica en la història de Catalunya. Ho ha fet a l'acte d'entrega del fons documental de l'antic partit a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Sant Cugat del Vallès, Marta Vallès.
Bon dia. Convergència Democràtica de Catalunya ha lliurat tot el seu fons documental. Textos, cartells electorals, material audiovisual, congressos, militants, altes i baixes, un fons històric que queda sota custòdia de l'Arxiu Nacional de Catalunya. L'acte de lliurament l'ha tancat el president Salvador Illa, que ha reconegut la feina del partit que va fundar Jordi Pujol i la figura de l'expresident.
El balanç ha estat positiu al país. És a dir, Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hauria estat el país que és avui. Convergència Democràtica va molt associada a la figura del president Pujol.
Jordi Pujol ha aparegut amb bon aspecte i d'excel·lent humor i ha estat contundent a l'hora de demanar a les noves generacions que continuïn lluitant pel país.
Una proposta que avui es fa a molts indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho he sentit cada dos per tres. No ho hem de ser i no ho serem, no serem residual. Ens hem de posar amb tota rotunditat.
També hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas, entre d'altres personalitats.
Passant dos minuts de dos quarts, la companyia automobilística Ebro estrena una segona línia de muntatge que permetrà duplicar la producció de la fàbrica de la Zona Franca a Barcelona. Es preveu passar dels 14.000 cotxes de l'any passat a fabricar fins a 30.000 vehicles enguany. A més, a finals d'aquest 2026 o principis del 2027 s'hi començaran a fabricar els primers cotxes elèctrics purs. Serà un utilitari urbà de la marca Ebro i un vehicle tipus SUV del seu soci xinès Chery, Jordi Canal.
Sí, aquesta segona línia de producció culmina una inversió de 150 milions d'euros que també ha servit per fer noves seccions de soldadura i pintura de la planta, que és l'antiga Nissan. Rafael Ruiz, president del grup Euromotors.
Aquesta línia de producció ens dona una capacitat productiva d'uns 20 cotxes per hora i, sumada a la línia anterior, ara podem estar fent al voltant de 250 cotxes dia. Tot això, doncs, consolida aquesta inversió que hem fet i consolida la reindustrialització de la planta de Nissan.
Ruiz destaca que la renovació de la planta s'ha fet sobretot treballant amb proveïdors locals i que ara també es vol fer el mateix amb els components dels cotxes.
Pensem que és part de la nostra missió, no? Generar llocs de feina, generar un bon producte, però també generar feina a la indústria local. I ara, els següents anys, el que anirem treballant també en diferents tier 1s i proveïdors és un augment del procés de localització.
Actualment, segons la companyia, Ebro dona feina uns 2.000 treballadors directes i uns 2.000 més d'indirectes.
I empresaris del lleure nocturn demanen regular els vesprejos, igual que les discoteques. La patronal que els agrupa reclama que les administracions han de tenir més control sobre les noves formes de diversió, com ara festes en punxadiscos o en barres, en restaurants, en clubs esportius o en hotels, entre d'altres, Mireia Sala.
La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, FECALON, exigeix igualtat de regles davant la proliferació de festes en espais alternatius que acaben acaben funcionant com a oci musical obert al públic, però sense l'exigència d'haver de contractar personal de seguretat o sense haver de pagar insonorització o llicència. Glòria Cabrera és la portaveu.
Estem demanant a l'administració un cens d'activitats, vale, perquè cada municipi pues, va per banda, i estem demanant una mica de control que tingui les mateixes condicions normatives, fiscals i tècniques que tenim totes les activitats recreatives musicals.
Volen més coordinació entre ajuntaments i la Generalitat per saber quins esdeveniments estan autoritzats, on se celebren i amb quin aforament i horari.
Passant 4 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Joan, demà hem d'anar a Igualada.
I després a cala meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
Ho veus?
Okay.
L'anys i anys. Això és molt nostre.
Molt.
Tant nostre com dir... Posarem llum?
A la foscor.
O com dir... Aventureres? Aventurers?
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Xxt, silenci.
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el Catalunya Ràdio.
I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Comencem la cultura parlant de les estrenes que arriben a les nostres petites pantalles. In a time of fear, when creatures of the night... Per exemple, torna Spitting Image, una de les sèries satíriques més influents de la història de la televisió. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'última temporada de The Bear. Marc Garriga.
Els famosos titelles que van néixer fa més de 40 anys a la Gran Bretanya reneixen amb nous personatges. El format segueix vigent i ho demostren amb nous sketchos on són molts els famosos que no escapen de la mofa incendiària, des de Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu fins a Taylor Swift o Kanye West. S'estrena demà a Filmin. I també farà paròdia política, sobretot de la nord-americana, la sèrie Vida, Larry David i la búsqueda de la infelicitat, HBO des de dissabte, que té com a convidat especial Barack Obama. A Disney Plus se servirà a partir de divendres l'últim àpat de Bear, mentre HBO estrena avui la tercera temporada de La Casa del Dragón, segurament la més espectacular de l'spin-off de Joc de Trons. I dijous arriba a Movistar Plus la docusèrie La Más Grande, el documental definitiu sobre la icònica, transgressora i valenta Rocío Jurado, la dona que va trencar amb els estereotips clàssics de l'artista folklòrica, una cantant moderna, lliure i reivindicativa també com a dona.
I de les estrenes a la petita pantalla, anem a la gran pantalla. La pel·lícula La mujer sin nombre, de la directora àrab Haifa al-Mansour, arriba als cinemes aquest cap de setmana amb una història que combina cinema criminal amb la denúncia de l'opressió de les dones a l'Aràbia Saudita. La realitzadora, de 51 anys, és una figura clau del cinema àrab contemporani que ha aprofitat la seva filmografia per donar veu a les dones, Òscar Callau.
La cinta arrenca en clau de cinema negre, amb una adolescent assassinada i abandonada al desert que la policia classifica com una víctima anònima que no pot identificar. Quan tot apunta al tancament del cas, una jove funcionària dels arxius policials decideix investigar pel seu compte. Està convençuda que ningú reclama el cos per la vergonya familiar que representa la seva mort a mans d'un amant amb qui mantenia una relació impròpia segons els codis socials del país. Haifa al-Mansur ens explica que vol que la denúncia feminista dels seus films convisqui amb altres gèneres cinematogràfics.
Crec que diu molt de la societat saudita i el paper que hi tenen les dones, però també és una pel·lícula d'entreteniment. És un thriller.
La filmografia de Haifa al-Mansur té dues línies ben diferenciades. El cinema rodat a Aràbia, més polític i documental, com el seu film de debut La bicicleta verda del 2012, i les produccions Made in Hollywood, com Mary Shelley. En tots dos casos, però, les seves protagonistes són sempre dones que busquen la seva veu en un món que intenta silenciar-les.
I una última cosa abans dels esports.
Et deia tranqui, sóc un arbre i les arrels...
El Festival Grec estrenarà Després de nosaltres, un musical de nova creació i en català amb música de Miquel Tejada i direcció de Jumon Erra, que explora el vincle després de les ruptures. Es podrà veure durant 5 dies dins la programació del Festival d'Estiu i després farà temporada al Teatre Texas a partir del setembre, Marta Vives.
Inspirada en la pel·lícula Trio en mi bemol d'Eric Romer, explica la història de l'Helena i l'Adrià, protagonitzada per la parella Júlia Jové i Xavi Navarro, que intenten descobrir de quina manera poden continuar estimant-se després de la fi de la seva relació sentimental. Amb tocs d'humor i amb música en directe interpretada per Andrea Mir, l'obra reflexiona sobre les relacions d'avui en dia. Xavi Navarro explica que el muntatge té una mirada generacional.
És una manera d'entendre les relacions i d'entendre l'amor que potser generacionalment l'entenem diferent a com s'entenia en generacions anteriors o fa uns anys, que era tot com molt més compartimentat i tu ets això, tu ets allò. Ara no, ara és més voluble tot, d'alguna manera més transparent.
Una mirada, per cert, i sobretot en la nostra llengua.
Penso que és molt interessant tant perquè ens permeten crear espectacles en català per un públic que s'ha de sentir interpel·lat i que, per altra banda, dona espai a que hi hagi teatre català de creació.
Les entrades de Després de nosaltres ja estan a la venda.
Catalunya migdia.
D'aquí a 19 minuts seran les 3 de la tarda, temps per la informació esportiva que ve marcada aquests dies pel Mundial. Després de l'ensopegada del primer dia contra Cap Verd, la selecció espanyola suma ahir la seva primera victòria al Mundial amb Lamine Yamal com a jugador destacat en aquest primer triomf. El jugador del Barça, si és que algú tenia dubtes, és ja la gran figura de la selecció espanyola, Sònia Germà.
Ahir Lamine Yamal ja va ser titular i només va necessitar 11 minuts per obrir el marcador. A passada d'Oyarzabal, que va ser un altre dels destacats. Amb 18 anys, el davanter maresmenc ha passat de viure el Mundial de Qatar entre classe i classe a ser el crack diferencial de la selecció espanyola als Estats Units.
Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso con mi madre y mi familia.
¿A quién se lo has dedicado el gol?
A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también.
El 3-0 al descans va permetre que Luis de la Fuente reservés Lamine Yamal, que tornarà a ser titular contra Uruguai i ja amb una progressió de minuts que podria ser tot el partit si la cosa va ajustada, si atenem a les paraules de Luis de la Fuente.
Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo. Pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que hacer, seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente. Pero considerábamos que ya su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido contar con él. Como se tiene que en la totalidad del tiempo que se considere, luego obviamente también, ¿no? Pero era importante para él ganar esa seguridad, esa tranquilidad.
A més de Lamín, Luis de la Fuente també va donar entrada en aquest partit a Pedro Porro, Olmo i Baena per Llorente, Fabián, Ferran i Gavi. Canvis que poden tenir continuïtat contra Uruguai a la tercera jornada amb els 3 punts d'ahir i l'empat a 2 d'Uruguai i Cap Verd. A Espanya li val l'empat per ser primera de grup. També és cert que una derrota divendres els podria deixar en tercera posició si Cap Verd guanyés l'Aràbia Saudita, però tot i així passen 8 dels 12 tercers.
Doncs així és com ha quedat el grup A, el grup de la selecció espanyola, tot i que avui, Sònia, s'han jugat altres partits.
Sí, en un dels grups més oberts, el grup G, Bèlgica, ha empatat a 0 amb l'Iran. Els belgues van jugar l'última mitja hora amb 10 homes. I Egipte va guanyar Nova Zelanda per 3-1. La selecció de Salah se situa ara líder amb 4 punts, però tot queda obert per l'última jornada amb Iran i Bèlgica amb 2 punts cadascuna. Nova Zelanda ja queda última amb 1 punt i poques opcions.
Doncs precisament ens fixem ara en aquest Nova Zelanda 1, Egipte 3, perquè a l'equip oceànic hi destaca un jugador que s'ha convertit en una estrella viral i ho ha fet Josep Gaià d'una manera peculiar.
Tim Payne s'ha convertit en un fenomen mundial a través de les xarxes socials i ho ha fet gràcies a un influencer argentí, el Scarso, conegut per crear reptes virals de futbol i demanar al seu públic viralitzar jugadors o clubs desconeguts. S'ha fet tan famós que fins i tot li han fet una cançó.
No será la Copa de Jamal.
Però com s'ha arribat fins aquí? Doncs resulta que l'Scarso ha demanat a través d'un vídeo popularitzar el jugador del Mundial amb menys seguidors a Instagram, Tim Payne, amb 4.700 seguidors. El vídeo en qüestió ha tingut més de 18 milions de visualitzacions i Payne s'ha convertit en un jugador reconegut mundialment amb gairebé 6 milions de seguidors a Instagram. La dada és que ha aconseguit tenir més seguidors que habitants de Nova Zelanda.
Doncs aquesta és la figura d'aquesta selecció de Nova Zelanda. Però no deixem de parlar del Mundial. Potser molts heu reconegut a Víctor Hugo Morales. Avui fa 40 anys d'aquest moment històric, polèmic, que tots els aficionats futbolístics, tinguin l'edat que tinguin, coneixen bé. Partit Argentina-Anglaterra, quarts de final del Mundial de Mèxic, any 1986, just en plena rivalitat entre els dos països per la guerra a les Illes Malvines, Montserraia.
I Maradona, que és davant de la porteria anglesa, salta davant del porter Peter Shilton, que és 20 centímetres més alt que ell, i per aconseguir el gol, l'argentí estira el braç esquerre i colpeja la pilota. L'àrbitre no veu la picaresca de Maradona i creu que ha fet el gol amb el cap i el dona per bo. Maradona va dir llavors que havia fet el gol amb el cap i amb la mà de Déu. Per això el gol es coneix així, però molts anys després admet que ho va fer amb la seva pròpia mà.
Doncs 40 anys d'aquell partit. Per cert, avui l'Argentina, 40 anys després, té un altre astre futbolístic, Leo Messi.
I amb ell afronta el segon partit d'aquest Mundial contra Àustria a les 7 de la tarda. Lionel Scaloni és el seleccionador argentí.
Austria es un rival difícil, que tiene muy buenos jugadores, que presiona bien, que es un equipo vertical, ha hecho una gran clasificación y lo hemos estado viendo que es un rival a tener en cuenta. Así que será un partido complicado. Los dos hemos ganado nuestro primer partido, eso puede ser que ayude a que el espectáculo sea aún mejor, así que difícil, duro.
Una altra de les seleccions favorites, França, juga contra l'Iraq i el davanter francès Kylian Mbappé, excompany de Messi al PSG, té clar qui és el millor futbolista actual.
The best of the four players, you know?
Lionel Messi. It's clear.
El millor de tots els futbolistes, Lionel Messi, està clar, és el millor del món, amb Cristiano, claríssim. Ha mostrat durant més de 15 anys que té una qualitat excepcional. Pel que fa a mi, jo intento fer el que puc i mostrar la meva qualitat als estadis i ajudar el meu equip a guanyar un altre Mundial.
Helping my team to win another World Cup.
El partit França-Iraq és a les 11 de la nit. Més tard, a les 2 de la matinada, Noruega juga contra el Senegal i ja demà a les 5 del matí, Jordània-Algèria.
Doncs aquesta és l'agenda del Mundial per avui, però no només del Mundial de Futbol viu l'esport. També pot viure de bàsquet, i concretament de la Lliga ACB, que avui disputa el tercer partit de la final, el millor de 5, recordeu. És el primer partit que juga al Palau Blaugrana, i el Barça ha de guanyar per recuperar el factor pista i, sobretot, per recuperar la imatge després de la contundent derrota dissabte passat a València, Ernest Macià.
Doncs sí, a més fer-ho al Palau Blaugrana, tothom parla del factor Palau, però la veritat és que el Barça dels 40 partits aquesta temporada n'ha perdut 13, és a dir, un de cada 3 els perd. Això, per tant, no garanteix que el Barça tanqui la Lliga a casa, guanyi els dos partits i més si el rival és el València. El Barça va guanyar el València a l'Eurolliga a casa, però a la Lliga CB no. El València va guanyar el Palau. Per tant, estem parlant d'una sèrie tan oberta que fer pronòstics és impossible. Això sí, Tomas Satoranski se sent més aixoplugat a casa.
Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
El Barça només té el dubte de Juani Marcos. I avui hem tingut també un altre tema important, que és el de la selecció catalana. Aquest migdia s'ha fet la presentació dels jugadors del Catalunya-Gran Bretanya, on hi destaquen jugadors importants que potser no hi podran ser, i passo a dir-los: Joel Parra, Pep Busquets, Oriol Paulí, Pierre Oriola, Ferran Bassas, Rafa Villar, Isaac Nogués, Lluís Costa, Guillem Vives, etc. És una bona selecció, Aleix Font, però hi haurà alguns d'aquests jugadors que no hi podran anar perquè l'endemà comencen les finestres FIBA i Espanya no els deixa anar. És el cas de Parra, Bassas, Oriola i Paulí. No hi seran. Tot i així, Catalunya davant del Regne Unit pot fer un bon planter, i el seu tècnic i el seu assistent seran Jaume Pons Arnau i també el tècnic del Lleida. Escoltem a Pons Arnau.
És una oportunitat de representar la feina de tants bons entrenadors catalans que han construït i continuen construint. Jordi Fernández i el Pedro Martínez finalment no podran ser-hi, tot i que eren els primers que hi volien participar. I fins i tot el Xavi Chelling vindrà directament des del draft de la NBA per ajudar tot el que pugui. Amb el Gerard en compte i el Lluís Ramírez intentarem donar sentit al nostre atac i a la nostra defensa, ben acompanyats per la resta del nostre staff.
La selecció de Jaume Pons Arnau i Gerard Encuentra contra el Regne Unit juga aquest diumenge a les 12, entrada ja a la venda des de 8 euros.
Doncs ja ho sabeu, tot el que genera el bàsquet, amb presència de Catalunya Ràdio en els partits del Barça contra el València en aquesta final de la Lliga CB, que el Barça necessita guanyar per tal de tornar a posar-se per davant i esborrar sobretot aquesta mala imatge a la pista del València. 10 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Més coses? Podríem dir que Marc Márquez està guanyant aquest any quan no toca, perquè físicament no hi està preparat. I a més, diu que no sap com ho està fent. El tro de Cervera es posa a 40 punts del líder del Mundial, Marco Bezzecchi. I ara arriba Assen, un circuit on també diu que patirà Dami Aguilar.
Amb ell mai no se sap. L'any passat va sumar els 37 punts, però no s'estava recuperant de cap intervenció quirúrgica. És cert que sobre el paper li ha de costar, però de moment la tàctica de fer un divendres en mode eco i atacar dissabte i diumenge li està sortint bé. Ara, no sap com és que li està sortint tot bé.
Hay momentos en tu carrera deportiva que es mejor no pensar cómo lo haces o cómo se hace. No sé cómo pues he ganado la carrera y no sé cómo voy rápido en una moto. Entonces, dicho esto, es verdad, y los doctores y la gente más cercana sabe cómo estoy. Entonces, no sé cómo, es mejor no entenderlo.
Independentment de les ajudes que rebi d'Aprilia per les errades dels seus pilots oficials, el tro de Cervera no desperdicia cap oportunitat de sumar punts amb el líder a la pista o a la graderia sancionat. El Cerverí ha recuperat 62 punts en dos caps de setmana i es posa a 40 punts del líder Marco Bezzecchi, amb 480 encara en joc.
Una altra victòria catalana ahir va ser la de la ciclista Paula Blasi, que es va imposar a la Volta a Catalunya femenina acabada ahir mateix. La ciclista d'Esplugues, Isaac Vilalta, es consolida, doncs, com una figura mundial i ja mira cap al Tour de França.
Doncs sí, victòria amb molta superioritat de Paula Blasi després de guanyar l'etapa reina per davant de la jove francesa Célia Guéry. Blasi, que segueix completant un any màgic amb victòries a l'Amstel, a la Vuelta, Durango, al Tour dels Pirineus i ara a la Volta. Aquesta setmana disputarà els campionats d'Espanya i a partir de l'1 d'agost s'estrenarà al Tour de França.
Crec que aquest any he vist en carreres que els límits a vegades els posem nosaltres. Llavors, vaig sense pressió, a part del que em poso jo, però sobretot amb expectatives de, jo crec que poder donar el meu 100%. Jo sempre ho dic en carrera, si he pogut donar el meu 100% i m'ha guanyat perquè algú està més forta, xapó per l'altra noia, no? Però això, jo crec que si puc arribar amb la meva millor versió i puc moure els meus números i allà puc estar lluitant, amb això jo ja estaré contenta.
L'última etapa de la Volta, ahir la va guanyar Marianne Vos, a la general, Paula Blasi primera, i Mireia Benito cinquena.
Doncs això, pel que fa referència al ciclisme, però tornem al motor, perquè tant Toni Bou com Berta Avellán segueixen mantenint els lideratges respectius al Mundial de Trial, Marta García.
En territori italià, la tercera cita de l'any, el Pierenc i la Terrassenca no han tingut rivals. S'han imposat en les dues jornades de competició. Avellán sempre per damunt la seva rival, Sofia Rabino, de la que ara s'allunya a 23 punts.
Ha estat un cap de setmana molt positiu, m'he notat superbé amb la moto, molt concentrada, les zones, la veritat, que requerien estar molt concentrada perquè en general era un trial bastant fàcil i ens jugàvem tot pràcticament a dues o tres zones. He sabut aguantar la pressió, he disfrutat molt sobre la moto i la veritat que això m'he trobat molt còmode.
En el cas de Bou, dissabte va ser sobre Gratarola i ahir diumenge sobre el seu company Gabriel Marceli. El de Piera ha obrit un forat de 66 punts sobre el seu company d'equip gallec. Pròxima cursa a Anglaterra, l'últim cap de setmana de juliol. I pel que fa al Mundial d'Enduro, Josep Garcia torna de Portugal en ple de victòries. Va guanyar el supertest de divendres i dissabte i diumenge s'ha imposat en les dues categories en què competeix, Enduro GP i Enduro 1. El de Suriatera, 34 punts sobre Andrea Verón en Enduro GP i 43 en l'altra categoria sobre Morgan Lesiardo.
Cap de setmana rodó, tornem a fer triplet com el GP de casa, primer el supertest, primer dissabte, primer diumenge, Enduro GP i Enduro 1. Un cap de setmana per emmarcar.
La pròxima cursa del Mundial d'Enduro, ja la penúltima del calendari, se disputarà en França del 17 al 19 de juliol.
D'aquí una mica més de 5 minuts seran les 3 de la tarda. Tornem al futbol. El Màlaga és l'últim dels equips que ha confirmat la seva presència a la primera divisió la pròxima temporada. Ho ha aconseguit després de superar l'Almeria en la lluita per l'ascens, Carles Vila.
Ahir va guanyar per 1-2. El primer partit a Màlaga havia acabat amb empat a 0 gols. L'equip andalús torna a la primera divisió 8 anys després d'haver perdut la categoria i d'ensorrar-se esportivament i econòmicament. De fet, va jugar uns anys fins i tot a la primera federació. Escoltem el tècnic del Màlaga, Juanfran Funes.
Orgulloso de nuestros niños, orgulloso de nuestra afición. Creo que este año nos ha dado la oportunidad de conocer de primera mano la fuerza que tiene el malaguismo, la fuerza que tiene Málaga. Lo llevo mucho tiempo diciendo, ¿no? Estamos en la mejor ciudad del mundo y creo que nos merecíamos tener representación en primera división. Así que nada, ahora es momento de disfrutarlo, ya con el paso de la hora. Creo que vamos a ser un poco más conscientes de lo que estábamos haciendo. El tiempo, ¿no?, llevará a que disfrutemos de todo mucho más. Y nada, darle las gracias a todos los que han hecho que esto sea posible.
La temporada del Málaga ha estat complicada en aquesta segona divisió. Tot just Juanfran va arribar al mes de novembre. Va deixar el filial per entrenar el primer equip que es trobava molt a prop de la zona de descens i amb moltes crítiques pels resultats i també per al joc. Amb una plantilla molt jove, amb jugadors de la cantera, Juanfran ha sabut capgirar aquesta situació. Aquesta tarda, a partir de les 6, es faran les habituals celebracions per l'ascens pels carrers de Màlaga.
On no hi haurà celebracions és a Badalona, perquè el seu equip de futbol s'ha quedat a les portes de pujar a la segona federació, tot i que ahir va guanyar per 2-0 al Compostela, al partit de tornada de l'última eliminatòria per l'ascens. A l'anada, els badalonins havien perdut a Galícia per 3-0 i per això no han aconseguit l'ascens. I ja que parlem de futbol, els 7 equips de futbol principals de l'àrea metropolitana de Barcelona generen més de 1.500 milions d'euros anuals i gairebé 28.000 llocs de treball. Així es desprèn d'un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona sobre l'impacte econòmic que té el futbol a Barcelona, Roc Fargas.
L'estudi se centra en 7 equips, 2 de primera divisió, el Barça i l'Espanyol, i 5 de proximitat, el Sabadell, recentment ascendit a segona divisió, l'Europa, el Sant Andreu, el Terrassa i l'Hospitalet. Només el Barça genera un impacte de 1.300 milions d'euros, mentre que l'Espanyol n'aporta 200. Els altres 5 clubs n'hi sumen 20 més, a banda dels més de 300 milions que paguen en impostos. L'informe també analitza l'impacte dels drets televisius segons la categoria de cada equip. Joan Ramon Rovira és el director del Gabinet d'Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona.
Té darrere una infraestructura financera que es diuen drets audiovisuals. I en la mesura que passes de federacions, del futbol federatiu, a la Liga, automàticament això està col·locant un coet a la capacitat de les entitats de futbol per projectar-se ja cap a una altra dimensió. I no és un canvi lineal, és un canvi exponencial.
Per exemple, l'ascens del Sabadell a segona divisió multiplicarà per 2,4 la riquesa que genera aquest club.
Abans d'acabar, expliquem que aquest matí s'ha presentat el Barcelona International Sports Events, el BICE. És una plataforma que aplega els 8 esdeveniments esportius internacionals que se celebren anualment a la capital catalana.
Una plataforma formada pels grans premis de MotoGP i Fórmula 1, la Volta Ciclista Catalunya, la Marató i la Mitja Marató, els trofeus Comte de Godó de tennis i vela i el Xió de Salts d'Equitació, i que neix per col·laborar, compartir coneixements i sinergies entre els comitès organitzadors d'aquests esdeveniments. Santiago Mercè, primer president del BICE, ha explicat els factors que han comportat la creació de la plataforma.
La inquietud que teníem dels problemes que tenim d'afrontar
canviants contínuament, com s'ha vist a la taula rodona, no? Vull dir que els paràmetres que tenim avui no són els que teníem fa 5 anys, ni són els que tindrem d'aquí 5 anys, i aquesta evolució i aquesta forma d'enfocar tot això és més fàcil, vull dir, si comparteixes experiències amb gent que té molta experiència i que tenen els mateixos problemes.
Mercè també ha comentat alguns dels objectius que té el BICE, com ara garantir la continuïtat dels esdeveniments i fer-los créixer.
I més coses, perquè demà reprèn la final de la Lliga de Futbol Sala que disputen el Barça i el Pozo de Múrcia, el millor de 5 partits. L'equip blaugrana podria guanyar demà mateix el títol en un partit on Marcos García recupera Pito.
Sí, el brasiler torna a la convocatòria després de perdre's el darrer partit per la vermella que va veure en el primer duel d'aquesta eliminatòria. L'entrenador del Barça de Futbol Sala, Javi Rodríguez, valora així el retorn de Pito.
Vuelve y vuelve al 100%, vuelve descansado. Va a ser una pieza muy importante, como lo está siendo durante todo el año, para el equipo. Pito es un jugador diferencial y esperemos que lo sea mañana.
El Barça confirma la baixa de Luciano Gauna. Demà l'operaran, té trencat el lligament lateral intern del genoll dret. Demà el Pozo Múrcia, Barça.
I queden, 40 segons per arribar a les 3 de la tarda. Acabarem, Marta, amb una renovació.
Sí, de l'eslové del Barça d'en Vol, Blas Jan, que renova fins al 2030, tenia contracte fins al 2028, per tant, amplia dos temporades més i no és el primer moviment este de l'equip blaugrana en clau de futur, perquè divendres ja va anunciar la renovació del francès Timotei Engessan.
Aquesta renovació i aquests moviments de mercat arribem a les 3 de la tarda, a la final de la primera hora d'aquest Catalunya migdia.